Què tal? Bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, a temps d'esports, a temps de descompte en aquesta edició d'avui dilluns, 22 d'octubre de 2018. Després de 26 partits, el Rugby Club Sitges en va perdre un partit. Va caure dissabte a la tarda amb el camp del Club Esportiu Universitari per 27-6. Curiositats de la vida, allò que passa. Aquesta derrota arriba tot just l'endemà que la Federació Catalana distingís el Rugby Club Sitges com a millor club de Catalunya de la temporada passada, és a dir, la 2017-2018. D'anecdòtica, en qualsevol cas podríem qualificar la derrota de dissabte del Rugby Club Sitges després, com dèiem, d'aquests números impressionants que l'han convertit, entre d'altres, com a millor club de Catalunya de la temporada passada. Altres bons titulars que ens deixa aquesta última jornada en esportiva, per exemple, amb el bàsquet Sitges, que ha guanyat per fi el seu primer partit aquesta temporada amb la Copa Catalunya. En final ajustat, però, com es diu en aquests casos, victòria amb el cap i la fi 69-67 davant el Ploms Salles Reus, dissabte a la tarda amb aquí a Pinsbens. Un altre bon titular, la primera victòria del Club Patí Sitges a Pinsbens. Com diuen, a la tercera va la vençuda, 8-2 davant el Sant Cugat per seguir en les posicions capdavanteres. En aquesta sisena jornada, per cert, a primera catalana, ens ha dut derbi, Barça-Espanyol, amb triomf final del conjunt blanc i blau. Una bona victòria també, i en parlarem, del Sènior B, que es va desfer 4-2 del Riudoms dissabte a la tarda aquí a Pinsbens. Un Club Patí Sitges, un Sènior B que es col·loca, atenció, líder de la segona catalana. I en l'apartat futbolístic hem de fer crònica de la 8a jornada tercera catalana. Hem de repassar resultats, classificacions com cada setmana i crònica del que va ser la derrota de la Unió Esportiva Sitges 1-3 davant la Granada el passat dissabte al municipal d'Aiguadols. Com es diu també en aquests casos, una gerra d'aigua freda per als homes de Víctor Doñate. I victòria, en canvi, del Sitges Sobrense, que ahir es va desfer, no sense patiment, 2-1 al Chacarita. D'aquí uns moments, Isidre Gómez, com cada setmana, ens farà el repàs habitual dels resultats dels equips de la Blanca Subur i també d'aquí una estoneta, en Marc Figueres ens parlarà de la presentació de l'inici de temporada de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. 4-3, comencem.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Col·labora amb Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Mateix les 4 i 5 minuts de la tarda fins les 5, avui probablement una miqueta més perquè tenim molt de material fent crònica d'aquesta darrera jornada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel i el nostre primer punt d'atenció, com sempre, és el repàs de resultats en matèria de futbol base. Tenim ja al telèfon l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola. Hola, molt bona tarda.
Hem de començar destacant aquest empat a dos d'ahir a la tarda al Nou Pins Benç entre el juvenil de Preferent de la Blanca i l'escuela San Pedro San Pablo. Per dos cops es va avançar a la Blanca amb dos gols d'Àlex Casanyola, però finalment el San Pedro San Pablo es va endur aquest puntet del Nou Pins Benç.
Van repartir una mica de llenya i això ens va fer que el partit estigués bastant trebat i quan no pots jugar fluidament perquè no et deixen pensar gaire, pues pot passar aquestes cosetes.
Com es diu en aquests casos, rival incòmode.
Sí, sí. D'aquells subterranis.
Molt bé, doncs aquest empatador que recordem ara mateix deixa la Blanca en sisena posició amb la classificació, amb 10 punts, en fi, un punt més que suma el conjunt de la Blanca, com dèiem, després d'aquest empat a dos d'ahir al Nou Pins Benç. Per on seguim?
Pues seguirem pel cadet, perquè el juvenil ve i descansava. El cadet va treure un bon empat al camp del Sant Mauro, 1-1. En categoria també cadet, el Blanca Subur B va guanyar la Unió Esportiva Sitges B per 4-0. Ja en categoria infantil, també el derbi local Blanca Subur A Sitges A, 2-1 a favor de la Blanca. Continuem amb els infantils. A l'infantil B jugava al camp de les Roquetes, el partit no va acabar perquè l'àrbit va sortir per cames. El resultat fins a llavors era de 1-2. Esperem que s'acabi així, però encara quedaven ben bé quasi un quart d'horeta. A l'infantil C va guanyar també 2-3 al camp del Sant Sadurní. I en categoria de l'Alivina, l'Alivina va perdre Pins Benç 4-5 contra el Sant Joan d'Espí. A l'Alivina B va guanyar 2-7 al camp del Piera. A l'Alivina C va guanyar també 2-7 al camp del Vilanova i la Geltrú. A l'Alevi D va guanyar 21-0 a Pins Benç a l'Igualada i finalment a l'Ed va guanyar 5-3 a Pins Benç a la Penya Jove de les Roquetes. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre 2-0 a Vegas, el Benjamí B va guanyar a Pins Benç a la Noia 6-4, el C es va imposar al Cubelles 2-3 i finalment el D va perdre a Pins Benç contra Unió Esportiva Sitges 1-3. I fent aquells repàs de números, tenim 10 victòries, si ens donen el partit que s'ha suspès, 2 empats i 3 derrotes, o sigui que la jornada molt positiva, molt positiva.
Per tant, com diu l'Isidre, es pot qualificar de molt positiva amb aquesta jornada futbolística a la Blanca Subur. Fins aquí el repàs de resultats. Isidre, moltíssimes gràcies.
Si deixes un incís...
I dos...
El dia 1 tindrem la presentació oficial dels equips de la Blanca.
1 de novembre, matí, tarda?
En teoria seria, si no canviem, que no ho crec, a les 11 del matí.
A les 11 del matí, doncs, presentació de la temporada 2018-2019 dels equips de la Blanca Subur. Dicho queda. Isidre, gràcies.
Adéu.
Bona setmana, adéu-siau.
Igualment.
Bé, doncs se'ns presenta un 1 de novembre força tapeït, perquè ens recordem que l'1 de novembre la Unió Esportiva Sitges disputarà també al matí a 11:45 a Aiguadols, en aquest cas el partit que té pendent de la segona jornada davant l'Òdena. Immediatament després l'equip femení del Sitges Segurense jugarà també el partit que té pendent amb el base Olèrdola, en aquest cas corresponent a la primera jornada de Lliga. I ara, com ens recordava l'Isidre, a partir de les 11 d'aquest 1 de novembre, la presentació dels equips de la Blanca Subur d'aquesta temporada 2018-2019. Seguim endavant, repassem ara, quan passen 10 minuts del punt de les 4, els resultats de la jornada de futbol femení a la segona divisió grup primer, jornada número 3. El primer equip del Sitges Sobrense no va passar de l'empat a 0 aquí a Aiguadols davant l'escola futbol base Calafell, que fins a dia d'ahir era el primer classificat. Ara mateix les noies del Subu, les noies que dirigeix Xavi Areu, són setenes a la classificació amb 4 punts. El Vilanova és el nou líder amb 9 punts. Proper partit, per cert, al camp de l'actual líder del Club de Futbol Vilanova. També en futbol femení, destacar la derrota del cadet del Sitges Sobrense. Va perdre ahir al matí 1-2 davant l'Abrera. Anem al rugby. El passat divendres ja en varen fer esment i, de fet, varen poder conversar uns minuts amb Josep Cabré, el president de l'Enrugby Club Sitges. El passat divendres, com els dèiem, al vespre a Barcelona, la Federació Catalana d'Enrugby va distingir el Rugby Club Sitges com a millor club català de la temporada passada, la 2017-2018. Sens dubte, la temporada passada fou la millor dels 30 anys d'història d'un Rugby Club Sitges que s'ha consolidat i de quina manera en el panorama del rugby català. Un petit repàs al que va ser la temporada passada en quant a èxits dels equips. El primer equip masculí que va ser campió de la divisió d'honor catalana sense haver perdut un sol partit en tota la temporada. El sènior B, que va quedar campió de la segona divisió, havent guanyat tots els partits de la segona volta. Pel que fa a la Pedrera, també destacar que l'equip sub-18 va ser campió del torneig nacional d'Espanya, l'equip sub-16 va quedar sotscampió de Lliga i, finalment, l'equip sub-14 campió de Catalunya en la modalitat de rugby a 7. I curiositats de la vida. Tot just l'endemà, després d'haver estat distingit com a millor club de Catalunya, el primer equip del Rugby Club Sitges va perdre amb el seu primer partit després de 26. Després de 26 partits va arribar amb aquesta primera derrota que, com dèiem en començar, la podem qualificar d'anecdòtica. Si comptabilitzem les 23 victòries de la temporada passada, més 3 partits més d'aquesta, és a dir, dues victòries més i un empat, sumen aquestes 26. L'equip que dirigeix Camilo Hanglin i Isaac Richmond van perdre al camp del Club Esportiu Universitari, com dèiem, dissabte a la tarda, per 27-6. Destaquem, per altra banda, la victòria de l'equip sub-16, va guanyar 0-53 al camp del Poble Nou, l'infantil B, que va perdre 26-24 amb el camp del Buc, derrota del sub-18, 36-34 amb el camp de la Unió Esportiva Sant Boiana, victòria en canvi de l'equip femení que ha començat molt bé aquesta temporada, va derrotar àmpliament 42-5 al Rugby Martorell Anoia, victòria també del sènior B que d'alguna manera o altra va venjar la derrota del primer equip. El sènior B va guanyar 17-11 davant el segon equip precisament del Club Esportiu Universitari i victòria contundent, avoltadíssima, de l'equip sub-14, va guanyar 106-0 al Barbarians del Maresme. Ara mateix 4:14 minuts de la tarda, continuem en plana poliesportiva, també ho dèiem, ho ja assenyalàvem tot just en començar amb el temps de descompte d'aquest dilluns 22 d'octubre. El passat divendres va tenir lloc a les instal·lacions del Club Natació Sitges la presentació, la posada en marxa, diguem-ho així, d'inici de temporada de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. Allà hi va ser en Marc Figueres. Marc Figueres, bona tarda.
Bona tarda.
El presento, en Marc Figueres ens vindrà aquí a col·laborar en la secció poliesportiva del programa. Parlarem una miqueta, Marc, de triatlons.
Triatlons, de ciclisme,
de vela, una mica de tot. Tot allò que a vegades ens queda allò una miqueta dispers i una miqueta lluny,
així
doncs
mateix.
En Marc Figueres ens ajudarà i ho agraïm, i de quina manera. Bé, Marc, vas estar, com dèiem, el passat divendres a les instal·lacions del Club Natació Sitges, l'equip de triatló que aquest any estarà dirigit per un nou tècnic, per en Víctor Pacheco, a qui per ser escoltarem d'aquí uns moments, després d'uns quants anys de fer-ho en Simón Lomera.
Sí, en Simón Lomera ara passa un càrrec més d'organització d'esdeveniments, un càrrec més de coordinació de l'equip, i en Víctor Pacheco ara està més al mando del que és els entrenaments físics i els entrenaments de la plantilla de l'equip. Vam estar el passat divendres a la reunió d'inici de temporada, ja que d'aquí molt poc s'enceta la temporada 2018-2019 de triatló, i bueno, es va fer una presentació on Víctor Pacheco, el nou entrenador de la secció de triatló del Club Natació Sitges, va deixar molt clar els objectius i els reptes que venien endavant en aquesta nova temporada. Un Club Natació Sitges que cal fer menció que ha fet un gran pas endavant, ja que aquesta nova temporada participarà en la Divisió d'Honor, que és la màxima categoria de triatló a Catalunya. I per tant, per poder-s'hi mantenir i fer bones actuacions en aquesta nova divisió, que és on està la crem de la crem del triatló de Catalunya, doncs necessitarà que tothom s'impliqui encara més i el rendiment dels corredors o dels triatletes sigui encara millor. Per tant, va fer molt èmfasi en l'importància dels entrenaments grupals, és a dir, el triatló, a diferència de futbol, hoquei, els esports d'equip en general, doncs és un esport que compagina el ciclisme, la natació i l'atletisme. Aquests esports es poden entrenar molt individualment, és a dir, l'entrenador t'envia via correu electrònic o via Training Peaks, que és l'aplicació que els triatletes segueixen els seus entrenaments, s'envien els entrenaments via aquestes plataformes i cadascú pot dur a terme els entrenaments de manera individual. I un cop al mes o un cop cada dues setmanes es troben i fan un entrenament més grupal. Però el Club Natació Sitges de Triatló aposta per dos o tres entrenaments grupals al llarg de la setmana perquè hi hagi una bona convivència, una bona convergència entre els diferents membres de l'equip. Per tant, va dir que era important assistir a aquests entrenaments, ja que ell hi seria en tots i cada un d'ells i podrà seguir la corba de forma de rendiment de cada un dels corredors al llarg de la temporada i si hi ha algun problema el podrà solventar abans d'hora. Per tant, un entrenador nou que agafa les rendes d'aquest equip amb molta força, amb molta motivació i crea uns llaços bastant propers, uns vincles forts amb els corredors. Jo crec que és la manera de treure'ls el màxim profit i el màxim rendiment a cada un d'aquests corredors i va ser una reunió molt amena, molt divertida i on tots els corredors respiraven un ambient de molta motivació i tenien moltes ganes de que s'encetés aquesta temporada.
Ara escoltarem Víctor Pacheco d'aquests moments, però Marc, més o menys l'equip de triatló del Club Natació Sitges, de quants corredors estaríem parlant, més o menys?
Al voltant d'uns 25 corredors, potser fins i tot alguns més.
D'acord. Doncs escoltem Víctor Pacheco, el nou responsable esportiu d'aquesta secció de triatló del Club Natació Sitges, amb aquesta conversa amb en Marc Figueres.
Bueno, principalmente mantener la sección, ¿sí?, que conseguimos en triatlón y promocionar un poco las otras disciplinas como el acuatlón, el duatlón de montaña, el duatlón de carretera y hacernos fuerte aquí en la comarca de Sitges.
En quant a la plantilla que teniu aquest any, és igual que l'any passat o hi ha hagut variacions en la plantilla, els corredors o l'estructura de l'organització del Club Natació Sitges de Triatló?
Bueno, en la estructura concretamente hemos propuesto algunas variantes como para poder incluir también y promocionar lo que es la sección del club y en la plantilla se ha sumado más gente, se mantienen los del año anterior que han competido muy fuerte y muy duro durante toda la temporada y hemos incorporado algunos nuevos deportistas.
En quant al calendari que dureu a terme en aquesta temporada, és un calendari similar al de l'any passat, amb quines carreres us basareu? Quines carreres són les més importants d'aquesta temporada pel conjunt, pel global de l'equip?
Igual que la temporada anterior, nosotros vamos a dar prioridad a las de la Liga de la Federación Catalana, que son las que puntúan y las que otorgan toda esta clasificación de división de honor, de primera división y demás. Así que para nosotros eso es una prioridad a lo largo de toda la temporada.
A priori es presenta una temporada important, ja que és la teva primera temporada. Quin és el teu repte? És a dir, quines són les teves sensacions ara que s'enceta aquesta temporada 2018-2019?
Intentar que todo el mundo se sienta aparte, todos los que forman parte de la sección, que se sientan integrados y se sientan un equipo. Tratar de mantener lo que dije antes, la división de honor que se obtuvo en acuatlón y en triatlón, y tratar de subir de categoría o mejorar la clasificación en las otras disciplinas. Principalmente es eso y nada, disfrutar de esto que me encanta.
Bé, doncs aquí escoltaven era Víctor Pacheco, el nou responsable esportiu, tècnic, diguem-ho així, de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. Supermotivat, com hem pogut escoltar.
Supermotivat perquè està al seu càrrec...
Home, si no ho està l'entrenador, difícilment podrà motivar els...
El seu càrrec té corredors bons, perquè els auguro un bon devenir en aquests corredors, perquè l'any passat més d'un ja va fer halves Ironmans i Ironmans, que això ja són paraules majors, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs a punt d'encetar-se aquesta nova temporada a la secció de triatló del Club Natació Sitges. Quan comença més o menys la temporada,
Marc? Ara la temporada de triatló és més cap al bon temps.
Més
ara venen
bon
les duatlons, que és la combinació de ciclisme i atletisme, que és per agafar ritme, és com la pretemporada del futbol, diguéssim, i quan arribi jo més o menys a l'abril, aproximadament una miqueta abans, ja comencen els triatlons perquè l'aigua encara és freda, aquestes alçades de la temporada.
Oh, i tant. Bon ambient, deies.
Molt bon ambient, es respira molt bon ambient.
Normalment, als inicis de temporada
hi ha la gent ambients. Té les piles carregades al 100%. I si es respira molt bon ambient, a més, és un repte per ells poder-se mantenir en la màxima categoria, és a dir, estaran competint colze a colze amb els equips més potents i amb les estrelles del triatló a Catalunya.
Doncs un repte no només per Víctor Pacheco, sinó pel gruix de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. Ens n'anirà informant puntualment en Marc Figueres, a qui agraïm ja aquesta primera incursió en el programa. Marc, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé i seguirem informant.
Perfecte, així mateix.
Obrim plana futbolística quan passen 21 minuts del punt de les 4. Moment ja de repassar i fer crònica de com ha anat la 8a jornada al grup 12 i també al grup 10 de tercera catalana. Resultats del grup 12, com dèiem, d'aquesta 8a jornada van ser Moja 2, Riu de Villes 2, La Múnia 1, Olivella 2, Capellades 1, Sant Andreu de la Barca 2, Sitges 1, La Granada 3, Cubelles 1, Penya Jove 0, Mediona 0, Piera 1, Anoia 1, Ribes 5, Masquefa 1, Òdena 3 i Montserrat Igualada 4, La Pobla de Claramunt 1. Continua el colze a colze amb el frec a frec entre el Cubelles i l'Olivella amb el capdavant de la classificació. Amb dos empatats a 20 punts, molt de prop l'Òdena amb 19. El Montserrat Igualada, atenció, es col·loca ara mateix quart amb 15 punts. I atenció també a aquest Ribes que se situa cinquè amb 13 punts, els mateixos punts que té ara mateix el Sitges amb el partit pendent amb l'Òdena, com recordàvem ara fa uns moments, del proper 1 de novembre. 12 punts per Moja, 12 punts també per Riu de Villes, 11 per la Granada i el Piera, 10 per la Penya Jove i el Sant Andreu de la Barca, 8 punts per Capellades, 7 per Masquefa i la Múnia, i tanquen la classificació la Pobla de Claramunt amb 4, 3 per el Mediona i la Noia, que encara no ha aconseguit guanyar cap partit. N'ha empatat 2, QE, amb aquests dos puntets. I com els dèiem tot just en començar el programa, gerra d'aigua freda dissabte a la tarda al Municipal d'Aigua Dols amb aquesta derrota per 1-3 de la Unió Esportiva Sitges davant la Granada, un partit que se li va començar a torçar als instants inicials del partit amb el 0-1. Ja no cal dir que amb el 0-2 el partit es posava molt coll amunt i al final aquesta derrota per 1-3 que deixava tothom amb aquella sensació, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
De xof, com si t'haguessin llançat al damunt una gerra d'aigua freda, gelada, digue-li com vulguis.
Sí, perquè
bàsicament pel que venia fent l'equip últimament.
Venies aquestes... de 4 victòries consecutives, venies de guanyar el camp del Capellades. Per mi no és superior al la Granada al Capellades, per mi és dos equips molt semblants, i que vingui la Granada aquí i que doncs marqui doncs com té que jugar els Sitges, perquè de fet el que va marcar el ritme del partit va ser la Granada, el Sitges sempre va anar a remolc, doncs que no lo sabia veure, no? Al final, doncs el Sitges va acabar perdent un partit que jo penso que les ausències de Iago del Xavi va marcar una miqueta el fet de que el Geri no sortís amb l'11 titular, va marcar una miqueta
deia Víctor Donyat, el desenllar del partit. El fill del que dius, Toni, deia Víctor Donyat en acabar el partit que l'11 estava condicionat perquè no va poder comptar en les darreres hores amb gent com el Iago Arenas o com el Xavi Rodríguez, que eren, podríem dir-ho així, gairebé dos fixos en els darrers 11 de l'equip. Geri, que no va poder sortir fins la segona part, un Sitges que es va trobar ja amb aquest 0-2, el primer gol a la sortida d'un córner, el segon gol amb una errada important del porter, de Javi Dorado. Amb aquest 0-2, Toni, el partit es posava molt lleig.
Sí,
molt lleig, perquè clar, t'anaves a descans, sí, amb 45 minuts per endavant, però era importantíssim sortir i marcar, com aquell qui diu, els primers minuts, i això no va passar.
Més que era per les sensacions que donava l'equip, perquè tampoc generava ocasions de perill, i si no generes ocasions de perill, doncs ho tens molt complicat. Cada vegada que ells arribaven, doncs ells sí que generaven i fins i tot feien patir, no? I van tenir fins i tot, abans del descans, el 0-3.
Sí,
no?
Van tenir el 0-3.
El 0-3 i van tenir ocasions. En canvi, el Sitges no les va tenir. Tothom m'esperava
reacció. Doncs,
la reacció a la segona part, no? El fet de que sortís el Geri, el fet de que algun retoc doncs, canviés una
miqueta... L'incursió també de Jaume Jordi, que va començar a disputar els primers minuts. Que... El que passa que Jaume Jordi ve d'una inactivitat important, ha estat molt de temps lesionat, no se li pot demanar tampoc que...
Per mi no era el millor dia.
Un rendiment immediat.
Clar, no era el millor dia per Jaume Jordi, un partit que se la posa malament, que ve de...
Entrava també un Àlex Pérez, a veure si al davant allà podia fer alguna coseta. Va tenir una molt bona ocasió l'Àlex, una ocasió en què tot s'ha de dir, el porter de la Granada va estar sensacional, estirant la mà i enviant la pilota a córner, i amb el 0-3 que arribava gràcies a un penal, sí que el partit ja estava liquidat.
Sí, sí, després ja era molt difícil, no?, perquè doncs, te quedava molt poc temps, tenies que reaccionar, sí que tenies allà el Geri, tenies arribada, però faltava això, marcar, no? Marcava Geri, però faltava molt poc
per acabar el partit. Sí, sí, de fet el gol del Geri, que va ser un gol sobre la sortida del porter, arribava al minut 85, clar. Gairebé ja no havia marge per poder acabar aquesta reacció. Una derrota, Toni... Vaja, estem al principi de temporada, però que home, això a vegades després a llarg termini penalitza, no? Uh-huh.
Home, estem a la vuitena jornada ja, Estem a la meitat de la primera volta, pràcticament. I doncs què passa? Sí, que ja no estem a l'inici. Jo per mi, el que té que marcar una miqueta el desenllaç del campionat dels Sitges és l'objectiu que es posi als Sitges. Si els Sitges posa l'objectiu de lluitar als jocs de dalt per alguna cosa més, doncs segur que estarà a dalt. Però si el Sitges posa l'objectiu d'anar partit a partit i el que passi, passi, i és una temporada de transició i aquí pot passar moltes coses perquè és un equip en construcció, doncs l'objectiu serà aquest, el quedar per la meitat de la taula. El Sitges té equip per lluitar a dalt, té equip perquè té equip, per mi té gairebé millor equip que l'any passat, tan sol retocar les peces, les noves peces, sí que té un equip molt nou, però bé, per això es té que treballar, no? Potser la pretemporada no ha pogut treballar, però ara jo per mi la pretemporada ja l'ha fet, perquè doncs, estem parlant de la vuitena jornada. Crec que el Sitges, i la prova tens que segur que canviarà molt el camp de la Pobla de Claramunt, perquè té prohibit ensopegar, perquè si no se complicaria molt la cosa en el fin si vols lluitar a dalt, i després té l'Òdena.
Sí, sí. Jo per mi és superimportant el partit de la Pobla de dissabte a la tarda, però el partit que pot acabar de marcar si estàs a dalt o si estàs allò en zona una miqueta de ningú, el partit de l'Òdena, el del 10 de novembre. Clar, i després pensa que al cap de 48 hores tens el Moja aquí. Per tant, són ara tres partits que poden marcar, repeteixo, el futur com a mínim més immediat de l'equip. Escoltem el que deia Víctor Doñate, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, valorant aquesta derrota de dissabte.
Bé, sabíem que les quatre victòries que hem tingut seguides havien estat molt bé treballades i l'equip anava creixent. Jo crec que sincerament és una part de l'aprenentatge també aquesta derrota. Sabíem conscientment que teníem un equip davant com la Granada que estava fent bé les coses, que era un equip dur, que evidentment tenia jugadors veterans en aquesta categoria. Nosaltres som un equip molt, 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 molt jove. I bé, no m'ha estat a la primera part com ens hagués agradat entrar, perquè no m'ha estat encertats en els mercats, ja sobretot a les accions de preu d'aturada, que s'han aprofitat d'ells. Han entrat amb una actitud potser una mica més alta o més predisposició de voler el partit millor que nosaltres. I bueno, quan tu guanyes quatre partits seguits i jugues a casa, has de voler la cinquena i has de guanyar des del minut 1 aquesta actitud respecte al contrari que venia de dues derrotes seguides.
Amb el 0-2 el partit s'ha posat molt lleig.
Bé, quan reps el segon gol i et queda la segona part, doncs evidentment toca seguir perquè queden molts minuts. Igual ells havien fet dos gols, nosaltres també podíem fer dos gols i podíem guanyar el partit. Amb 0-2 és més difícil, evidentment, però també és veritat que hem tingut ocasions i no hem estat encertats de cara a la porteria. Difícilment, si estàs no encertat de cara a la porteria, doncs pots marcar gols. Bueno, jo crec que el tenir oportunitats també ha sigut mèrit de l'equip, de tenir la calma per poder crear-les, perquè hem tingut, per poder marcar gols. I ja està, ara toca continuar treballant i això és un aprenentatge continu cada setmana.
Amb el 0-2, suposo, Víctor, la consigna era intentar marcar el més aviat possible a la represa. Heu intentat donar un gir a l'equip, al partit, amb l'entrada d'homes com el Geri, com el Jaume Jordi, després més tard el Rafel, l'Àlex Pérez.
però l'equip avui no s'ha trobat massa bé, sembla, al camp.
Bueno, jo... Més que... Jo no crec que sigui un tema de joc, perquè jo crec que hem tingut a la segona part minuts de joc que hem estat bé amb la pilota, que és el que... Aquesta filosofia que se'ns etiqueta de voler jugar bé al futbol, doncs jugar bé al futbol també és saber defensar bé el primer córner que tens en contra, la primera part, i ells s'han avançat. Això també és jugar bé al futbol. La segona part hem tingut bé el control de la pilota, ells tampoc... Bueno, estaven amb 0-2, evidentment perdien més temps, tenien les seves situacions de saber que estava el marcador a favor, i bueno, doncs... Estan ben col·locats, doncs ens esperaven una miqueta, però hem tingut ocasions. Remarco que, bueno, a nivell de marcador, qui no hagi vist el partit o des de fora es veu potser d'una manera, l'anàlisi que fem des de dins, bueno, evidentment el marcador és el que marca, però bueno, és el que al final queda.
El 0-3 ja feia gairebé impossible guanyar el partit, ha arribat el gol d'Algeri, faltava molt poquet ja a l'1-3. Deies a l'inici de la conversa, Víctor, tot això també forma part de l'aprenentatge.
Sí, evidentment. Només no pot ser que un equip guanyi sempre, i evidentment si guanyéssim sempre, doncs jo no estaria aquí ni aquests jugadors estarien aquí. És molt difícil guanyar molts partits, evidentment li hem de donar molt de valor al fet de guanyar 4 partits seguits amb un equip que és molt jove, amb un equip amb 15-16 incorporacions, amb tots els canvis que hi ha hagut. Per això se li ha de donar mèrit a la feina que fem, i evidentment doncs, darrere d'una banqueta n'hi ha molt de treball. I res, ara només toca la Pobla, perquè abans d'aquesta jornada potser pensava la gent, hòstia, guanyem el dia de l'Òdena, no, tocava la Granada, i la Granada ja ha passat.
Sí, sí. Probablement aquelles 4 victòries consecutives, bé, havia posat el llistó un pèl més alt, també havia generat una certa il·lusió, i això també és bo, suposo.
Sí, 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 evidentment que quan hi ha resultats positius, doncs tothom li agrada, però som els mateixos. Som capaços de guanyar 4 partits seguits i som capaços de patir aquesta derrota avui a casa, i es tracta de millorar allò que seguim fent bé i que, bueno, s'ha de consolidar, i després de millorar les coses que no es fan bé, que evidentment són moltes, però són moltes igual la setmana passada. O sigui, no ens farà canviar la nostra idea, no mirem classificacions, avui també ho dic, perquè al final nosaltres doncs, no ens guiem en aquestes classificacions amb el nostre equip, i avui l'equip no ha estat bé. Doncs bé, tenim una setmana per davant per millorar, treballar i fer les coses millor cada setmana.
I la setmana que ve, com deies, al camp de la Pobla de Claramunt. Com es diu en castellà, avisados estáis.
Sí, evidentment, sabem que Moja va patir un empat ara fa una setmana ja, equip que està a la part de baix, però evidentment que nosaltres ens hem de refer d'aquesta situació. També és veritat que nosaltres avui hem tingut bastantes baixes respecte a l'últim 11, sí que és veritat que ha entrat gent, però avui el Rafa debutava, el Jaume Jordi debutava, bueno, hem tingut una sèrie de baixes que també els contratemps doncs, ens van sorgir a partir del dijous divendres, amb una idea que teníem de cara al partit, ens va caure Xavi Rodríguez, Iago, l'Ivan, bueno, una sèrie de jugadors que estaven donant un nivell molt bo, no? I bé, al final això és molt llarg i ens queda molta feina per fer i millorar.
Acabo, Víctor, deixa'm preguntar-te per la situació dels porters. Avui ha jugat Javi Dorado, l'altre dia ho ha fet l'Ivan, hem vist també el Xavi García. Això respon a un criteri de rotacions o com funciona?
Bé, el criteri dels porters, per exemple, l'Ivan avui no podia estar per un tema laboral, llavors evidentment ens quedava només l'opció de Xavi García i de Dorado. Portem 7 partits, 8 jornades, i els 3 han anat participant. Evidentment que els criteris que decidim a partir de jugar un porter o l'altre és també tenint en compte contra qui t'enfrontes, quin tipus de joc té i quins porters pot anar una mica millor per contrarrestar les rivalitats, les característiques de l'equip ofensiu de l'altre equip.
Doncs, com deia el propi Víctor Doñate, toca refer-se perquè ara toca pensar ja en el partit de dissabte a la tarda al camp de la Pobla de Claramunt, i després aquells 2 partits consecutius aquí a Aiguadols davant l'Òdena i el Moja. A partir d'aquí doncs veurem on estarà situat la Unió Esportiva Sitges un cop hagi passat ja aquests 3 partits. Una jornada, aquesta 8a, Toni, que ens ha deixat la victòria per la mínima del Cubelles davant la penya jove. Li va costar al conjunt de Xavi Vilagut desfer-se del conjunt de les Roquetes. De fet, el gol del Francesc Medina no va arribar fins als instants finals.
Sí, a més, un Francesc Medina que no havia sortit a la primera part, que va sortir a la segona, que jo li preguntava al Xavi, doncs a Xavi Vilagut, li preguntava doncs per què aquesta ausència significativa dintre de l'equip, i fins i tot ell me va respondre: jo tinc molt equip, té molts jugadors,
té on triar,
i tothom
pot participar,
pot, exacte, pot jugar, no? I doncs sí, però va sortir el Francesc, i quan faltava molt pocs minuts per acabar el partit te marca el gol de la victòria, no? Una penya jove molt diferent a el que jo vaig veure fa una setmana amb l'Anoia, que aquí la feina que va tenir per empatar amb l'Anoia, amb el QE, que havia tan sols sumat un punt, i va acabar empatant 2-2. Le va posar les coses molt difícils al Cubelles, tot i que tampoc va tenir molta arribada, però va estar molt bé, molt ordenadet en defensa, la penya jove, i això va fer que el Cubelles no li marqués més gols.
No ho tenia fàcil Olivella, al final el conjunt de Rafa Porras va guanyar 1-2 a la Múnia. Visitar la Múnia sempre és complicat, però l'Olivella va sortir airós gràcies a un doblet d'Edgar García en absència d'Adrià Alonso.
Sí,
Edgar García. Quan tens dos grans davanters, si no està un, està l'altre.
Sí, i lo va aprofitar, no? Va marcar els dos gols. Bé, un Olivella que va tenir que picar pedra per acabar guanyant a la Múnia. La Múnia és un equip molt complicat, és capaç de fer el millor i el pitjor, i doncs en aquest partit va donar la cara davant de l'Olivella. I el que va marcar i excusar diferència va ser un vell conegut, Jordi Cano, va marcar
Jordi
el
Cano.
Gol de la Múnia.
Sí, senyor, un vell conegut, l'ex del Sobrense, Jordi Cano. I com a resultats també destacables d'aquesta vuitena jornada són l'1-3 de l'Òdena a Masquefa, no va fallar l'Òdena, i el 4-1 del Montserrat a la Pobla.
Sí, compta amb el Montserrat.
Sí, el Montserrat, jo ho deia l'altre dia, i tinc aquella sensació de que aquest equip estarà aquí.
Jo l'he vist jugar, al camp de la Penya Jove, a mi m'ha causat molt bona sensació. Aquell dia va perdre per 3-2, però a mi la sensació que me va donar és d'un equip molt compacte i que donarà molta feina. Però jo avui estava pensant i estudiant les dificultats que té els equips de la comarca, perquè té molts derbis, no? I a mi m'agradaria saber, quan jugui la Penya Jove, el Ribas, el Sitges, contra l'Òdena, que és per mi un dels equips que marcarà la diferència a dalt, a veure què passa. Si són capaços de complicar-li la vida com se compliquen entre ells, doncs veurem un Òdena per allà lluitant, igual que el Cubelles, igual que el Sitges, igual que l'Olivella, però si no...
Aquí hi ha aquest doble front, d'una banda el Garraf i d'una altra els equips de l'Anoia. Són majoria els del Garraf, per tant hi ha més derbis, hi ha més possibilitats de restar-se punts entre uns i altres, i els de l'Anoia, doncs bé, ho tenen més, no diré que més bé, però hi ha menys en aquest sentit.
Hi ha menys i amb una qualitat diferent, no? Per exemple, l'Anoia està a baix del tot, sí que està al Montserrat Igualada, però que són dos derbis, o tres derbis, en canvi l'Hort del Garraf tenen molt més derbis, no?
Dos quarts i vuit minuts de 5 de la tarda, deixem el grup 12, anem a repassar ja com està la cosa al grup 10. I comencem, com sempre, repassant aquests marcadors que han estat el de Veterans Catalunya 2, Santa Eulàlia 4, Ibèria 6, La Florida 0, Almeda 3, Sant Genís Penitentes 1, Carmelo 4, Turó de la Peira 3, Sitges Sobrense 2, Chacarita 1, Dinàmic Batlló 3, Cooperativa 0, Poble Sec Unió Esportiva 2, Gornal 2, L'Esquerra de l'Eixample 1, Terlenca 3 i Martinenc B 3, APA Poble Sec 3. Després d'aquestes 8 jornades, l'Ibèria continua manant a la classificació amb 19 punts, els mateixos que el Terlenca barcelonista, tercer el Carmelo amb 16, 15 per Gornal, 14 per Almeda i Santa Eulàlia. El Sitges Sobrense ara mateix és setè, una més que notable setena plaça, amb 13 punts després de les dues últimes victòries, 12 punts per Sant Genís i La Florida, 11 per Poble Sec, 10 punts per Cooperativa Veterans Catalunya i Turó de la Peira, 9 per Dinàmic Batlló, l'APA Poble Sec en té 5 i tanquen la classificació el Martinenc B en 3, el Chacarita amb 2 i l'Esquerra de l'Eixample encara sense puntuar en 0 punts. I com els dèiem, el Sitges Sobrense que es va desfent ahir a la tarda 2-1 de la Chacarita. D'entrada, deixa'm dir, Toni, que a mi el Chacarita no em va desagradar tant com inicialment creia que veuríem ahir a Aiguadols. T'esperes un equip doncs pitjor, amb pitjors prestacions, mal preparat físicament, amb poca qualitat, més guerrillero, no ha guanyat cap partit, cert és que ha tingut un calendari inicial més exigent, però vaja, jo en favor d'aquest equip diria que no és precisament dels pitjors que hem vist.
No, per mi és
un... Tenen un parell o tres de bons elements,
sí,
per allà davant.
I té un bon bloc, està molt bé ordenadet, té el número 7 que me va agradar molt i el número 10, que són dos jugadors que marquen una miqueta la diferència de l'equip, sobretot el 7 que està a tot arreu, i a mi me va agradar bastant el Chacarita. Jo no veig un equip de baix del tot, jo crec que aquest equip sortirà d'aquí, i segur que donarà molt que parlar, però no veig un equip, perquè a mi me va causar molt bona sensació. De fet, la primera part, l'equip que va assistir va ser el Chacarita. Jo penso que la primera part el Sitges Oborense no va tenir...
Es va trobar amb l'1-0, un gol afortunat, desafortunat per ells, perquè el porter del Chacarita va cantar, com es diu vulgarment en aquests casos, i bé, va propiciar amb aquest primer gol... Però...
No va ser per acert del Sitges Oborense.
No pas, sinó per desencert i mala fortuna en aquest cas del porter del Chacarita, que va igualar abans del descans, una molt bona acció.
Molt bona.
I bé, quedaven 45 minuts i el Sitges Oborense havia d'anar més, i de fet va anar més.
Va anar més, sí, va fer un parell de retocs a Xavi Hereu.
Un 11, perdona Toni, també molt condicionat per a unes absències importants. Això va obligar Xavi Hereu i el cos tècnic del Sitges Oborense a tirar de juvenil. Ahir van debutar, per exemple, dos juvenils com Guillem Fonoll i el Max Gili.
Sobretot el Max, quan va sortir, va fer la seva feina ben feta. De fet, el segon gol va venir a un bon passe d'ell en profunditat per a Gerard López, sí, i sí. Aquest doncs no va perdonar i va marcar el segon gol. I a veure, és el problema del Oborense, del Sitges Oborense, és això, les ausències.
Bé,
no?
El problema i la solució, perquè com escoltaran després, sí, Xavi Hereu deia que aquest any o aquesta temporada com a mínim tenen un coixí, i un coixí que es diu futbol base. La temporada passada ell i el Oborense no tenien futbol base, i quan no teníem jugadors doncs havies d'inventar,
sí.
I aquí saps que tens aquest cert coixí.
Clar, és la diferència que tens, no? Quan tens,
sí, que no deixen de ser juvenils, evidentment, i estan en un futbol amateur, no?
La diferència que pot trobar l'Olivella, que no té futbol base, que té el Ribas el futbol base, que té el Cubella futbol base, en canvi l'Olivella no, i tot i que facis bona feina no tens on agafar jugadors. En canvi el Sitges Oborense sí, el Oborense l'any passat no tenia, però el Sitges Oborense aquest any sí que els té, però clar, tampoc pot disposar, vull dir, tampoc te pot solucionar la papeleta un nano que és juvenil.
No, és evident, però bé, ahir no van desentonar ni Guillem, sí, Fonoll ni Mac Gili.
Sí, ahir li va sortir molt bé.
Sí, penso que els dos nanos van estar a un nivell, vaja, més que acceptable.
Ahir li va sortir bastant bé, però no és aquesta la solució, tot i que, clar, és una solució quan no tens...
més efectius.
Clar, correcte. I és el problema que pot trobar el Oborense, i de fet el problema que ha tingut el Oborense, el Sitges Oborense, en aquests partits. L'ausència de Nico, l'ausència de Pepe, l'ausència de jugadors...
De Ferran, que ja fa temps que no hi és.
Ahir de Comí, ahir no, sí, estava, sí, ni Comí, que també és un jugador que marca la diferència molt bé per les bandes.
Sí, el Kevin tampoc hi era.
Sí,
en fi, absències destacables, com deia el Xavi, ara ho escoltaran. Per contra, doncs, el Sitges Oborense va poder disposar de l'Ivan Vendrell a la porteria, no va poder jugar el dia abans, com deia el Víctor Doñate, per qüestions laborals amb el primer equip, ho va fer amb el segon. El Marc.
Sí.
El Marc també va poder, Marc Navarro.
Sí. Marc Navarro, que va jugar amb el Sitges Oborense, un Marc Navarro que estava jugant amb el
Sitges. Primer equip.
Però en fi, li va sortir bé, va acabar guanyant 2-1, jo penso que són tres punts molt importants.
Dues victòries consecutives, sí. Et situes en una més que notable, com dèiem, setena posició.
En un grup desconegut que tu no coneixes.
Venen ara partits difícils, Gornal, Ibèria... Compte, ho destacava també el Xavi Hereu.
Sí, però clar...
Però tens clar, un cert coixí.
Clar, al camp del Gornal tu vas a jugadors com Nico, que ja podràs disposar d'ell. A millor disposar fins i tot de Pepe, no ho sé, perquè doncs, Pepe ja és un cas a part. Pot disposar de Ferran. Clar, i canvia les coses. A més, tens molt a guanyar i poc a perdre. Això també va bé de cara a la mentalitat del jugador. Ja veurem què passa.
Escoltem Xavi Hereu valorant aquesta victòria, com dèiem, d'ahir a Aiguadols, 2-1 davant el Chacarita.
Bé, la valoració està clar que ha de ser positiva, no? Veníem, bé, a casa havíem deixat escapar ja punts, bé, veníem amb moltes baixes al davant, moltes i excessives, I bé, la setmana passada vam aconseguir una bona victòria aixecant un 0-2. Aquesta setmana doncs, era important que els 3 punts es quedessin a Aiguadols i sobretot també perquè ara venen dos partits complicats amb la gent de dalt, amb la Gornal, anem al camp de la Gornal, després per l'Iberia, que seran dos partits molt exigents i eren importants aquests 3 punts per encarar aquests dos partits difícils amb confiança.
L'equip ha anat de menys a més.
Sí, a veure, com et dic, teníem moltes baixes a dalt, que ens han condicionat molt l'11, a dalt i al mig del camp. Llavors bé, hem tret un 11 molt treballador, amb Pau a l'extrem, amb Rutxo. Bé, hem tingut la sort de comptar amb la presència de Navarro avui. Guillem Fonoi, el juvenil, el pivot, s'ha fet un partidàs de traca. Xavi Enrique també ha estat molt bé en la línia dels últims partits. Què dir del treball de Vinyola, no? Que és impagable. Llavors bé, sabíem que la primera part havia de ser de treball molt exigent, de desgast, i a la segona doncs, ficar gent de refresc a dalt que ens acabaria donant un puntet més de xispa i així ha estat, no? Els 2-3 minuts d'entrar Max, que també ha fet un molt bon partit, i Gerard, doncs bé, pilota de l'esquerra de Max, de Gerard a la dreta i ha acabat en gol, no? Així que bé, el partit l'hem acabat portant per on volíem i és cert que al final hem patit, però bé, suposo que és el que toca quan vas per davant el marcador, que l'equip contrari t'apreta.
I els joves també avui han respost de forma positiva, deies abans, el Guillem al mig del camp, el Max ha fet la passada del gol al Gerard. Bé, a poc a poc aquesta gent també han de ser protagonistes.
Sí, la veritat és que, bé, per la meva part, venint del Sobrense, que no teníem futbol base, doncs aquest factor positiu s'agraeix moltíssim, no? Des de principis de setmana ja vam parlar amb el Jordi Serra, amb el coordinador de la base, que anàvem just tota gent per lesions i treballs i viatges, i que probablement necessitaríem algú. Llavors vam parlar que vindrien Guillem Fonoi i Mac Gili, i la veritat és que els dos xavals, molt bé. Guillem Fonoi ha sortit d'inici, s'ha fet un partidàs al mig del camp, s'ha inflat a recuperar pilotes, a guanyar pilotes en el joc aeri. Bé, no semblava pas que fos un juvenil, semblava un tio més aviat veterano, i Mac Gili sabíem que és un jugador molt elèctric, molt ràpid, habilidós, i que ens donaria aquest plus d'agressivitat, no? Que en altres partits ens dona Nico, ens dona Ferran, ens dona Comí, doncs sabíem que ens el donaria, i bé, quan hem fet els dos camps entre ell i Gerard, doncs s'ha notat aquesta punta de velocitat més que teníem, aquesta frescor.
Sabia que tens un coixí, no? Que quan tens problemes de disposar de jugadors, que tens un juvenil que pot donar alguna sortida.
Sí, està clar, això és bueno, dona gust, no? poder comptar amb el juvenil i també amb els jugadors de l'equip del Víctor, no? Que al final cada setmana anem parlant, hi ha setmanes que és possible, hi ha setmanes que no, però avui doncs, ha vingut l'Ivan Vendrell, que també s'ha fet un gran partit a la porteria. El Marc Navarro ha treballat moltíssim, no ha pogut ficar gol, però ha treballat molt, ens ha servit allà d'enllaç a les caigudes de Vinyola. I bé, com hem dit, els xavals del juvenil molt molt bé, no? Llavors sempre que sigui possible o que necessitem intentarem tirar d'ells perquè és el que ha de ser, no? que els xavals de la base doncs, tinguin rodats els primers equips i que acabin fent-se seu l'equip.
Et pregunto pel Chacarita, pel rival d'avui, perquè tampoc m'ha semblat tan tan mal equip per anar penúltims.
No,
és un equip molt predisposat a intentar jugar a la pilota, sí que últimament físicament també se'ls veia bastant desgastats, però no m'ha semblat tan mal equip.
No, ho havíem parlat abans del partit, no? Que el Chacarita no ens podíem fiar de la classificació perquè si miràvem contra qui ha jugat, clar, ha jugat contra la Gornal, ha jugat contra l'Iberia, clar, ha perdut amb la gent de dalt, amb la gent que està disputant els just capdavanters de la taula, no? Així que estava clar que no ens podíem refiar i tampoc, també van aquí el Tour de la Peira que anaven penúltims i també ens van pintar la cara ara la setmana de Santa Tecla, així que sabíem que seria un partit complicat i no teníem pas mal equip, sí que darrere patien un palet més, però tenien 2-3 veterans al mig del camp amb qualitat i un parell d'extrems molt ràpids que ens han generat molts problemes a la primera part fins que hem fet el canvi de Marc Vidal per Bruno. Marc Vidal estava bé, però al final per velocitat, que és un condicionant que no podem controlar, doncs estava aconseguint fer-nos mal a l'extrem esquerre, no? El número 7 l'hem canviat per Bruno i aquí hem emparellat una miqueta ja les velocitats i Bruno està molt bé en tema defensiu.
Bueno, Xavi, primera victòria a Aiguadols, que no a casa, perquè curiosament l'equip va disputar el seu primer partit com a local al Nou Pinsbens, aquí a Aiguadols encara no havia aconseguit guanyar. Bé, avui la primera.
Sí, molt contents, ja et dic, per encadenar dues victòries seguides, per arribar amb bona moral al que ens ve i perquè bé, com vosaltres heu comentat i nosaltres també dintre del vestuari hem comentat, al final els punts d'Aiguadols s'han de quedar Aiguadols i a fora sabem que els partits són complicats i ahir tot el que som fora estarà de més.
Què esperes del partit de diumenge, partit difícil, camp del Gornal?
Bé, la Gornal, si està dalt, és per alguna cosa.
Que fa un poc estava a segona catalana, estava competint bé.
Sí, és un equip com nosaltres que baixa de segona catalana. Ells més o menys hauran mantingut més el bloc que nosaltres, que al final ens hem dispersat una miqueta, no? Un equip molt intens, molt guerriller, un equip de barri al final, però amb jugadors que tenen qualitat i que segurament sigui el que els estigui permetent estar dalt. Partit complicadíssim, 100%.
Ens feia alguna petita referència, Xavi Areu, al Gornal, que és el proper rival del Sitges Sobrense. Un Gornal, Toni, que fa 4 dies jugava contra el primer equip del Sobrense, a segona catalana.
Sí.
Aquell fantàstic Àngel Sobrense, que va aconseguir l'ascens de categoria.
Sí, un Gornal que doncs,
va baixar també la temporada passada.
Va categoria i que vol recuperar aquesta categoria. De fet, són equips de l'Hospitalet, que ja n'hi ha un munt de jugadors. Sí, sí. I allà...
Estan ara mateixos quarts amb 15 punts. Estan a 4 dels actuals líders.
Sí, en un grup complicat. Jo penso que el Gornal pot fer un bon campionat, tot i que aquest partit, a mi em preocupava més el partit que teníem amb el Chacarita, que jugàvem en l'últim, ja, que no pas amb el Gornal, que és el quart classificat, que penso que si amb dos o tres peces el Sobrense, Nico i Ferran, doncs pot fer un bon paper, perquè torno a repetir el que he dit abans, té molt a guanyar i poc a perdre.
Així és. 4:51 minuts de la tarda, tanquem carpeta futbol, obrim una altra, la de l'hoquei. I és que, com els explicàvem, el Club Patí Sitges va poder aconseguir la seva primera victòria com a local. Sí que havia guanyat els 3 partits fora de casa, però els d'aquí, els de Pinsbens, doncs per aquelles coses els havia perdut. Va perdre amb el Congrés i va perdre amb l'Espanyol. Toni, dissabte visitava Pinsbens un Sant Cugat que ja dèiem divendres que era un equip més aviat de la part baixa, un equip amb problemes i que el Club Patí Sitges, vaja, que ho podia tenir certament bé per aconseguir la primera victòria a casa, i així va ser.
Sí, 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 tot i que va tenir que picar pedra la primera part, no? Perquè de fet fins al minut 16 no marcava el primer gol, doncs el Ferran no marcava el primer gol, després ja van venir els gols del Sabater i a la primera part va acabar el partit 2-0. Va ser a la segona part on el Sitges va jugar molt bé, jo penso que va ser molt superior doncs, a aquest equip i va aconseguir doncs, una victòria holgada, amb bona jugada, fins i tot va merèixer més gols perquè va crear moltes ocasions. En canvi ells, la feina que van tenir per poder arribar a la porta del petit Sitges, no? Per mi, un equip superior al Sitges, al Sant Cugat,
Sant Cugat.
Sí, sí. Ara jo estava pensant al Congrés, al Sant Cugat, i doncs demostrant de que tenien que guanyar aquest partit, lo van guanyar sobretot a la segona part, perquè la primera li va costar molt.
Toni, del que has vist fins ara d'aquest equip, t'agrada?
A mi m'agrada.
És un equip amb possibilitats? És un equip per estar... bé, en aquesta zona noble de la taula?
Té un bon equip, a mi m'agrada molt perquè és un equip molt compacte, treballa molt bé en defensa i té molta arribada, perquè té Sergio, té Sabater, són jugadors que marquen
sí, Ferran gols, Hurtoll, que és...
o Ferran, sí. que va ser el que va obrir la llauna, un jugador doncs, amb molta qualitat i molta experiència. El que passa és que s'estan doncs, trobant amb un grup que està ple d'equips que venen amateurs,
sí, sí.
Del Reus, equip de l'Igualada,
equips filials.
I filial. No?
Una jornada, Toni, que ho dèiem també en començar, hi havia derbi, Barça-Lassa Espanyol. Finalment el conjunt blanquiblau va demostrar que aquest any és un dels ferms candidats i va guanyar 2-3.
Sí, perquè va guanyar una mica també l'experiència, perquè de fet l'equip de l'Espanyol és una barreja entre joventut i veterania.
Sí, el Barça sempre té equips...
I en canvi el Barça
més,
té l'equip molt jove,
sí,
no?
Sí, molt jove.
I va guanyar això, l'experiència, no? Tot i que aquests dos estaran a dalt lluitant, com estarà Igualada.
Sí, sí, Igualada que de moment és el líder de la classificació, té 16 punts, seguit de l'Espanyol amb 15, els mateixos que el Reus Deportiu, el Barça-Lassa és 4 amb 12... i el Santa Perpètua i el Club Patí Sitges, així com el Congrés, en sumen 12. Per tant, està la cosa molt, molt apretada.
Molt, queda, i queda molta competició.
Sí, queda un món.
Jo penso que el Sitges pot aconseguir un bon paper. Ara té un partit complicat, tot i que és un equip que va molt per sota, però ja és complicat per l'horari, perquè juga a Andorra.
Sí, has d'anar a Andorra, partit que juga divendres a 3:15 de la nit. Això representa que has de sortir aquí unes quantes hores abans, has d'arribar allà pràcticament, jugar i...
Bé, i venir cap aquí molts jugadors, perquè fins i tot entrenadors i jugadors, en acabar el partit, venir cap aquí, alguns se quedaran, però molts tenen que venir cap aquí, clar.
És complicat. Escoltem Carles Busquets, l'entrenador d'aquest Club Patí Sitges, que com dèiem dissabte es desfeia còmodament del Sant Cugat per 8-2. Aquestes eren les seves valoracions.
Sí, vam sortir... Bueno, teníem les idees molt clares, intentem tenir-les, però sí que és veritat que els primers 5 minuts ja he tingut que demanar un temps mort perquè no estava fent el que volíem, i a partir d'aquell temps mort sí que s'ha fet el primer gol, el segon, ja ha costat una miqueta més fins a la mitja part, però sí, el ritme ha sigut alt, les idees clares, hem tingut efectivitat de cara a porteria, defenses molt serios també, molt bé en general.
La llàstima potser els dos gols, perquè l'equip ha estat molt bé en defensa, no ha deixat espais, ells tampoc han creat perquè no podien, i en canvi el Sitges sí que ha tingut bones ocasions i gols macos.
Sí, el primer gol és just després d'un gol nostre, el típic bajón que fas quan fas un gol, i gol tonto a més, i l'altre no ha sigut la falta directa o el penalti, ara estic dubtant. Però bueno, sí, defensa estupendo avui, hem sigut prou solvents darrere, o sigui que fantàstic.
Feia falta aquesta victòria, perquè l'equip estava molt bé a pista contrària, el que són les coses, no? La diferència de la segona catalana, l'any passat aquí tan sol vau perdre un partit, en canvi aquest any ha costat una miqueta més tot, i que també ha passat per aquí l'Espanyol.
Sí, aviam, el nivell és més alt, el nostre equip és bastant nou també, al final són 4 incorporacions que al final costa que juguin bé des de l'inici. Ara estem en període d'adaptació de la categoria, crec que anem pel bon camí, i bueno, suposo que la cosa anirà bastant bé. Crec que hem de ser constants i seguim les ganes i la motivació que tenim tots, i això és la clau.
És que s'ha jugat, de fet s'ha jugat en equips de dalt, el Barcelona s'ha col·locat co-líder, s'ha jugat amb l'Espanyol, també s'ha jugat amb equips de baix, però precisament són aquests els que estan més necessitats i són més complicats. Com valores tu aquesta primera? Com la veus ja quan has jugat amb uns i amb l'altres? Encara queda molt, per
això. Bueno, és evident, queda clar que no pots anar confiat a cap partit, encara que siguin els de sota, perquè hem tingut dificultats, al final hem tingut dificultats els dies que hem guanyat i els dies que hem perdut. Avui potser és el dia més clar que hem sigut els amos del tot el partit. Però es nota això, que en un despiste et fan un gol, tu no fas una directa, et fan un altre gol i canvia el partit automàticament. I sí, es nota la dificultat, sí.
També és cert que esteu teniu un parell de bases significatives, i això també ho nota l'equip, no? Sí. I més en una categoria com la primera catalana.
Sí, tenim les baixes de l'Aitor i de l'Isaac, que al final són jugadors que donen moltíssim a l'equip. I fins ara un no ha pogut encara ni jugar, que l'Aitor. I bueno, esperem que es recuperin el més aviat possible. Encara els hi queda una miqueta. Aviam si amb el que tenim pues, podem anar fent com aquests dies.
La setmana que ve, on aneu?
Divendres anem a Andorra.
Déu-n'hi-do.
Divendres, 10:45 de la nit, partit a Andorra.
Jugueu divendres a...
Divendres, després de treballar, carretera i a jugar.
A 9:45, no, dius?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Home, una Andorra que també, vull dir, que està per allà, que teòricament, si continua amb la lògica i la tònica que porteu, doncs tothom pensarà des d'aquí a guanyar Andorra, no?
Sí, aviam, en cartell potser som algú més favorits, però ells ja estaven a primera l'any passat, van fer play-off per no baixar, es van salvar... fan jugar la gent els divendres a la nit per, bueno, doncs per tenir aquest hàndicap a favor, i bueno, intentarem arribar el més frescos possibles, que això és important, i amb el cap a puesto després del viatge també, i res, anirem a guanyar, ja que anem aquella hora i en divendres hem d'anar a guanyar, sí o sí.
I fareu nit allà, no, Andorra?
Bueno, hi ha molts que l'endemà treballen també, o sigui, la majoria anem, juguem i tornem. Potser ens queden dos o tres. Sí, sí.
Déu-n'hi-do el viatget, eh?
Sí, durillo, però bueno, no és el primer cop que anem allà així.
Sembla mentira el que és l'hoquei, eh?
Sí, sembla mentida la federació, el que deixa
ja,
fer.
Ja, per això.
Però bueno, mira, anem, juguem i a pels tres punts i fora.
Ja per anar acabant, Carles, ja més o menys veus com és aquesta categoria. Què creus tu que és el paper del Club Patí Sitges?
El paper del Club Patí Sitges és això. Estem en període d'adaptació, bàsicament. Torno a repetir que anem pel bon camí. I l'objectiu és el primer dia, és acabar entre els cinc primers. La lliga és molt complicada, som com 7 o 8 equips per 5 places. Cada setmana un equip pot pujar o baixar 3-4 posicions o 5, depèn dels resultats. I serà una lliga que l'últim que plegui els braços arribarà a play-off.
Molt bé, doncs esperem veure els Sitges a dalt del tot. De moment ja porteu 12 punts.
Sí, avui sí, per exemple, si avui juguen diumenge. Espanyol-Barça,
sí.
Si guanyava un, empatàvem amb l'altre, mira que bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, doncs, però hi ha rivals molt, molt difícils, també.
Sí, perquè de fet és que és una primera catalana amb molts filials,
A Igualada, Lleida, Vendrell, Barça, l'Espanyol no és filial, però és un equip...
Sí, sí, però és un equip fet per pujar.
Correcte. Bueno, hi ha el Belllloc, hi ha l'Andorra, que no s'agafa... Sí. Bueno, tot ja és així.
Però ja firmaries,
estem al Sitges,
sí, i a més a més ja hagués firmat més d'una temporada estar allà, aquí a Primera Catalana, al final.
Ha costat i sembla que almenys ens quedarem.
Doncs divendres cap a Andorra, Toni.
Sí, divendres cap a Andorra.
Intentar rascar alguna coseta, una Andorra que ara mateix és 8è a la classificació amb 8 punts.
Home, si mirem l'estadística del Patí Sitges...
Ve de guanyar 3-4 a Vilaseca.
Clar, si mirem el que ha guanyat el Sitges a fora, doncs pot guanyar els 3 punts.
Sí, de moment el Club Patí Sitges, recordem, ha guanyat els 3 partits que ha disputat com a visitant, és a dir, fora de casa. De moment aquest Club Patí Sitges és 6è... Està la classificació molt apretada en aquesta part alta de la classificació, a la part baixa encara sense puntuar, amb equips com el Martinenc, el Montbui i el Monjos, que està només amb 3 punts, i el Sant Cugat, el rival del passat dissabte, que està amb 5. Hem de destacar, Toni, també el magnífic paper que de moment està fent el Sènior B. Dissabte tenia un rival de consideració, el Riudoms, i al final victòria dels Sitges 4-2.
Sí, jo penso
un Sitges que
s'ha
col·locat líder.
És líder, sí, sí. Té un partit més que el Vilanova.
Sí.
Té un partit més doncs que...
Sí, que és una jornada en què, per exemple, el Sant Ramon no ha jugat perquè descansava, i el Vilanova ha plaçat el seu partit amb el Flix, que el jugarà el dia 31. Per això, i aquesta victòria el col·loca momentàniament primer a la classificació. Però escolta'm, de moment són 5 victòries i un empat, o 4 victòries i un empat.
Sí, de moment pràcticament l'ha guanyat tot, no ha perdut cap partit.
I l'empat del Flix,
sí, sí, únicament. Sí que ens trobem amb dos equips com el cas de Sant Ramon o el cas del Vilanova, doncs, que tampoc han perdut, però encara aquests no han jugat ni amb el Flix, ni amb el Riudoms, que són equips que poden marcar la diferència, perquè són els equips que estaran... Me va agradar bastant a l'equip, jo penso que han fet un equip bastant compacte, treballen molt, i va bé perquè doncs, fins i tot aquesta setmana el Sènior tenia algun jugador del B, no?
Uh-huh.
Perquè el faltava, perquè clar, és que el Sènior té dos ausències significatives, el cas d'Isaac, l'Isaac està lesionat,
sí.
I doncs d'aquesta manera se reforça,
sí, sí,
una miqueta
amb
el jugador del B.
Saps que pots tirar del Sènior B, un Sènior B que, com dèiem, ara mateix és líder amb 16 punts, però seguit molt, molt de prop per equips com el Sant Ramon, i el Vilanova, que en tenen 15, 13 per al Vilafranca, i el Riudoms, que s'ha quedat cinquè amb 12 punts. Un sènior B que descansarà aquest proper cap de setmana. Si parlem d'hoquei, i ja gairebé per acabar, destaquem també els resultats dels equips de la base, la derrota del juvenil, que va perdre 2-5 aquí a Pinsbens davant el Caldes, i també va perdre el Prebenjamí 3-1 a la pista del Claret. Ara mateix les 5 i 5, anem acabant i hem de parlar encara de bàsquet. Hem de parlar de bàsquet, volia dir-los, perquè aquest passat dissabte el bàsquet Sitges va guanyar el seu primer partit de la temporada amb la Copa Catalunya. Han hagut de passar 4 jornades, 69-67 davant el Ploms Salle Reus, un partit que no es va decidir fins als darrers instants. Pel que fa als anotadors, David Aro va anotar 11 punts, Elias Velasco 6, Mauro Pérez 4, Marcus Harris 13, Josep Agustí 3, Nacho Velasco 2, Omar Tiam 6 i una setmana més Jordi Boronat 24 punts, màxim anotador no només del bàsquet Sitges sinó també del partit. El màxim anotador per part del Plom Salle Reus va ser Albert Bayot, va anotar 17. Parcials, empat a 18 al primer quart, 14-19 al segon, per un 32-37 al descans. Per tant, 5 punts amunt al conjunt del Reus. 21-20 al tercer període i 16-10 va ser el quart i últim període definitiu, el que li va acabar donant la victòria als homes d'Edu Piñero, que per tant guanyen, com dèiem, el seu primer partit de la temporada a Copa Catalunya. I curiosament, l'equip en sènior B, l'equip de tercera catalana, també va guanyar amb el seu primer partit. Ho va fer gràcies al 67-58 al Nou Bàsquet Olesa. 4-6 en bàsquet, acabem avui. Emplaçant-los ja el divendres, tocarà fer prèvia del cap de setmana esportiu. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Ens en retrobem divendres. Bona setmana. Adéu-siau.